Anna Jové, bona nit i bona hora.
Bona nit i bona hora.
Algun dia deixarem sonar la sintonia sencera, què et sembla?
Jo deia, calla, no diguis res, però jo no sé si he d'entrar o no.
A veure, som dilluns, per tant, toca reportatge de l'Anna. On ens portes aquesta vegada?
Doncs aquesta vegada anem a un lloc mític de Barcelona i que, per tant, jo et recomano que a partir d'ara parlem una mica en veu baixa, perquè ens endinsem a l'interior d'una de les biblioteques més antigues de Barcelona. Per fer-ho he hagut d'anar fins al carrer Hospital, més específicament al número 56, on hi ha l'antic edifici de l'Hospital de la Santa Creu, espai on, entre d'altres institucions, s'hi troba la Biblioteca de Catalunya.
La Biblioteca de Catalunya, que aquest any celebra el seu centenari.
Una biblioteca que durant 100 anys ha anat acumulant una història sorprenent, i així ens l'explica la seva directora, Dolors Lamarca.
Es va fundar el 1907, es va obrir al públic el 1914 i va néixer, com gairebé tot en aquest país, creada, jo diria, cap al Prat de la Riba, directament, quasi bé, perquè ell va ser el que va crear l'Institut d'Estudis Catalans i, com a biblioteca de moment auxiliar, però ja amb aires de Biblioteca Nacional, el mateix any que es va crear l'Institut es va crear la Biblioteca. Abans hi havien hagut intents, mai no se n'havien sortit en aquest país, i a més és que jo crec que abans no hi havia ni la idea de nacional. L'any anterior, el 1906, es va fer el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. D'aquest congrés del 1906 van néixer totes aquestes idees de fer una acadèmia nacional i una Biblioteca Nacional, i el 1907 es va portar a terme. Ara ens sembla que potser fa 100 anys donaven més importància a una biblioteca nacional que no pas en els temps actuals.
Com és lògic, des de 1907 a la Biblioteca de Catalunya s'hi troben arxius i documents d'un valor històric importantíssim. Posseeix una riquesa i una amplitud del fons bibliogràfic que no deixa indiferent a ningú.
Normalment, les biblioteques nacionals que coneixem d'Europa doncs són antigues biblioteques reals, antigues biblioteques de monestirs, i aquí es començava de zero. Es tenia claríssima la voluntat de començar des del començament, o sigui, de poder tenir a la Biblioteca de Catalunya els impresos més antics sempre sobre Catalunya, lligats amb el tema català, d'autors catalans, i per tant, doncs, des del primer moment es va buscar això. Què es va fer? Es va comprar la biblioteca, per exemple, aquest nucli tan important que va ser la biblioteca d'en Marià Aguiló, i després la generositat del nostre país ja és tradicional i en aquest cas ha sigut real. Hi ha hagut donants en aquesta biblioteca d'una gran importància, per exemple, el senyor Bonsoms, Isidre Bonsoms i Sicart, que va formar una col·lecció molt important, cervantina sobretot, que per això aquí disposem de la col·lecció, jo diria que més completa, de Cervantes que es coneix, i molts altres donants.
Si parlem de música, Anna, què hi trobaríem a la Biblioteca de Catalunya? Quin tipus de documents?
Doncs a la Biblioteca de Catalunya, dins de la biblioteca, s'estructuren diverses seccions departamentals, és a dir, que tot el fons bibliogràfic que existeix s'arxiva i s'organitza per especialitats, i a la biblioteca hi trobem la secció de música.
La biblioteca està estructurada en quatre grans seccions, que és la unitat bibliogràfica, que és com si diguéssim la que s'encarrega de tot el que tradicionalment s'ha dit llibre i manuscrit. La unitat gràfica són les dues unitats, en aquest cas, més antigues, que és la que té cura de tot el que és mapes, gravats, estampes, fotografies, exlibris, etc. La fonoteca i la hemeroteca, que són més recents. I dintre de la unitat bibliogràfica, que és la més antiga i com si diguéssim la més gran, la més característica d'aquesta biblioteca, hi ha la secció de música, i la secció de música i manuscrita i impresa, perquè la fonoteca s'encarrega de la música enregistrada.
La secció de música va sortir arrel de l'adquisició que va fer la Diputació de Barcelona del Fons Carreras Dagas a finals del 19. Llavors li van encarregar a Felip Pedrell que fes el catàleg d'aquest fons, i és el catàleg de referència que va sortir el 1908, que l'any que ve diguéssim és el seu centenari, el catàleg que va fer Pedrell de la Diputació de Barcelona del Fons Carreras Dagas, i és el fons fundacional de la secció de música. Al fer aquest catàleg, doncs, tota la feinada que va fer va ser quan ell va dir: molt bé, doncs jo també hi aporto la meva biblioteca a condició que es creï un departament de música, i el 1917 es va crear la secció.
Així doncs, tal com ens explicava Rosa Montal, la cap de la secció de música, aquest any no només se celebren els 100 anys de la biblioteca, sinó que la secció de música en fa 90. Els documents de més valor històric i patrimonial estan agrupats al Fons de Reserva de Música, formada per obres manuscrites i impreses, tant de literatura i tractats musicals com de partitures d'un ampli grup d'autors de diverses èpoques, estils i procedències.
El document més antic és el de Tona, aquest del segle IX. És la consagració de l'església de Tona, i és el més antic, és quatre neumes que hi ha, és el pergamí de Tona. Tot el Fons Carreras Dagas és molt important, vull dir, hi havia música de tot tipus, impresos, manuscrits, tractats, òperes, sarsueles. Llavors, Pedrell també hi aporta el seu fons. Aquí ja entra l'epistolari Pedrell, o sigui, ja tenim la correspondència que és monumental de Pedrell amb les grans figures d'aquella època, musicòlegs d'arreu del món i compositors, gent especialitzada, historiadors.
Sentíem al final del Cant de la Muntanya, música de Felip Pedrell, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Edmond Colomer. Forma part d'un concert que es va fer la temporada 1995-96 al Palau de la Música Catalana. En concret, aquest concert va sonar el 18 de desembre de l'any 1995. La Rosa Montal, que és la cap de la secció de música, la sentíem abans, ens parlava dels fons Carreras Dagas, el fons Pedrell. la biblioteca és una cosa viva, deu rebre encara llegats d'altra gent, no?
El que està clar és que dia rere dia el fons es va ampliant, i a més a mesura que passa el temps, i de fet és una de les feines del departament.
El que fem ara és una mica omplir els buits que puguin haver-hi. I per exemple, als anys 20, els anys aquests de la guerra, i llavors doncs, tot això s'ha tingut que anar a cobrir una mica amb les adquisicions. Es va amb llibreries de vell, subhastes, catàlegs, i estan atents, per exemple, això, als arxius personals. Vull dir, ja amb la fundació comença amb un arxiu personal. De sempre, als anys 20 va entrar part del fons Albéniz. Ara, el 2005, va entrar el fons del Centre de Documentació Musical. O sigui, aquí teníem el fons, per exemple, Conxita Badia, que hi havia molt de Granados. Granados estava en el Centre de Documentació Musical. Ara s'han pogut racionar correspondència, partitures, primeres edicions, i això és realment molt, molt important i interessant.
Por un camino iba yo, buscando la dicha mía. Lo que mis sacáis miraron, mi corazón.
Buscant, buscant i fent una bona feina de recerca, s'arriben a trobar veritables joies històriques musicals. L'última adquisició de la biblioteca n'és un bon exemple.
Últim document, per exemple, ara s'ha adquirit una carta de Pedrell que estava als Estats Units. O sigui, la secció una mica fa un seguiment del que va apareixent arreu del món de compositors, músics i musicòlegs d'àmbit català. Aquesta carta ens acaba d'arribar ara fa molt poc. Una carta de l'Adolfo Salazar i Felip Pedrell, dels anys 20.
El fons de la Biblioteca de Catalunya és realment un fons interessant i important, oi, Anna?
I accessible a tot tipus d'usuari major d'edat, o en el cas que sigui menor, que tingui el document que acredita que està fent el treball de recerca, el famós treball de recerca. Però a la secció de música de la Biblioteca de Catalunya s'hi solen trobar usuaris especialitzats en la matèria.
A la biblioteca hi ve un gran ventall d'especialistes. Sobretot són especialistes en música, i compositors, directors... I la sort, per exemple, que clar, hi ha l'edició impresa i hi ha alguna cosa que no quadra, doncs a vegades venen a comprovar el manuscrit si realment aquesta era la intenció o si hi havia hagut algun error en l'edició. Llavors, la secció de música està tancada al públic, o sigui, estem treballant internament. Els usuaris van a les sales. A la sala general hi va els estudiants, en formació, gent que està preparant la tesi, periodistes i editorials. A la sala de reserva, que és on es consulten els manuscrits incunables i els materials més especials, les col·leccions de reserva, ja hi va un tipus d'usuari més especialitzat.
Però per donar sentit a aquesta secció del bloc de nit, tal com anuncia el nom, la música des de dins, vaig haver de demanar poder investigar a fons i amb una petita visita pel departament de la secció de música, i així ho vaig fer.
Doncs aquests són els espais de la secció. Aquí hi ha l'avantsala, que és una mica, quan arriba al fons, queden aquí, es fa com una mica una preselecció, un preinventari, un inventari sumari, i llavors ja es va posant en camises de paper neutre perquè ja entra l'aspecte de la conservació. Els documents, quan arriben, en un primer moment es queden en aquest dipòsit. De moment, abans no es fa tota tot el procés. Sí, sí.
Veig que la temperatura també és més baixa per tema
sí,
de conservació.
Sí,
no?
Va de 55 humitat, així, sí, 18-20 graus. I a la secció de música som 6 treballant i hi ha una persona de reforç. Jo quan vaig entrar érem 2.
Imagina't el que deu haver crescut.
Sí, sí, sí.
I gràcies a aquest recorregut vaig ser una afortunada i vaig poder tenir a les mans un parell de documents valorats com autèntics tresors històrics.
Aquest any també s'adquirí una part del diari de Pau Casals. És el primer. Comença a l'1 de gener de 1900.
Primer dia de mi diario.
Sí.
Me encuentro con mis padres en Barcelona, por lo que me siento muy feliz.
Me encuentro con mis padres en Barcelona, por lo que me siento muy feliz. Conozco al novio de mi prima Matildeta, Alejandro Barrera. Simpático, inteligente, buen músico. Pasado muy agradablemente en casa de tía desde la una hasta las dos. Jugado a lotería. Tocado a cuatro manos con Barrera algunas cosas de memoria.
L'any passat es va comprar també la correspondència, un conjunt de cartes entre Falla i Jaume Pellissa, uns dies abans, potser una setmana o 10 dies, abans de morir Falla. És quan Pellissa li eren molt amics, i Pellissa és quan està preparant la seva biografia. Però està molt bé també, surt Falla a vegades amb alguna carta quan l'encoratja a fer la música folclòrica, i per què no fas una sardana?
Ostres, que bo. Mi querido Jaime,
sí.
Estas líneas no son más que el anuncio de la carta que me propongo escribirle dentro de esta misma semana y para decirle lo siguiente. Nuestro amigo
Estas líneas no son más que el anuncio de la carta que me propongo escribirle dentro de esta misma semana y para decirle lo siguiente. Nuestro amigo, el ingeniero Hernández Suárez, me habló, cuando estuvo en esta, de que la Cultural Española proyectaba un homenaje a Verdaguer. Y yo aproveché la ocasión para recomendarle que en ese acto se celebrara una audición de obras corales sobre textos de Mosén Sintú, dirigidas por usted, cantándose, entre ellas, fragmentos de su Canigó y la Balada de Mallorca. De ahí la indicación que le hice a usted que reservara su estreno.
Diem que tenim un lema amb tres punts, que és ser una biblioteca oberta, fiable i útil a la societat. Oberta perquè creiem que tot el fons que hi ha en la Biblioteca Nacional de Catalunya ha d'estar a la disposició de tothom i per tant l'hem d'obrir. Diem que és fiable perquè la missió d'aquesta biblioteca és reunir tot el que faci referència a Catalunya, de Catalunya i d'autors catalans i conservar-ho perquè sigui sempre a disposició de tothom per generacions futures i útil a la societat. Doncs mirem de què, no només els llibres i tots els documents que guardem aquí, sinó que el mateix edifici sigui útil a tothom i fer actuar de manera de ser útils a la societat.
Doncs ja ho sabeu, si mai voleu consultar arxius, partitures o fons bibliogràfic de compositors, sabeu que a la Biblioteca de Catalunya hi trobareu un bon grapat de documents que us poden interessar. No oblidem que l'objectiu principal d'aquesta biblioteca és fomentar el descobriment i la investigació de la memòria col·lectiva. Una de les coses, Pedro, que també em van explicar, que ho trobo curiós, és que hi ha professors de l'ESMUC que donen les classes allà a la biblioteca perquè tenen els documents i les partitures originals i poden, potser, doncs, mostrar una altra manera d'ensenyar música.
In situ, allà mateix.
In situ, exactament.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per aquest reportatge molt interessant de coses que no es coneixen de la Biblioteca de Catalunya. T'esperem d'aquí 7 dies, que serà just la nit de Nadal.
La nit de Nadal, sí senyor, menjarem els torrons.
Fins aleshores.
Adéu.